És l'hora dels contes meravellosos.
Belfront.
Conte popular italià. El protagonista és un jove generós que al final obté una gran recompensa per la seva bondat.
Una vegada era un noi a qui el seu pare va dir quan va deixar l'escola:
fill meu, ara que has acabat els estudis, estàs en edat de viatjar. Et donaré un vaixell perquè comencis a carregar, descarregar, vendre i comprar. I compte amb el que fas, perquè vull que aprenguis a guanyar diners aviat.
Li va donar 100.000 escuts per comprar mercaderies i el fill va emprendre el seu viatge.
Quan ja feia uns quants dies que recollia llocs i encara no havia comprat res, va arribar a un port i va veure un taüt a la vora del mar. Tots els que passaven hi tiraven una almoina dins. El noi va preguntar-los:
per què teniu aquest mort aquí? Els morts s'han d'enterrar.
És un que s'ha mort carregat de deutes, li van contestar. I aquí hi ha aquest costum. Si algú no ha pagat els seus deutes, no se l'enterra. I fins que aquest no li hagi pagat els deutes amb les almoines, no el portarem al cementiri.
Doncs feu una crida perquè tots els seus deutors vinguin a veure'm, que el pagaré, i enterreu-lo de seguida.
Van llegir la crida. Ell va pagar tots els deutes i es va quedar sense diners. Aleshores, va tornar a casa seva.
Quines noves portes? Li va preguntar el seu pare. Com és que has tornat tan aviat?
He soclat els mars, m'han assaltat uns corsaris i m'han pres tots els diners.
Tant se val, fill, gràcies a Déu que ets viu. Et donaré més diners, però no vagis més per aquells llocs. I li va proporcionar 7.000 escuts més.
Sí, senyor pare, tingueu la seguretat que canviaré de ruta. I va tornar a marxar.
Enmig del mar va veure un vaixell turc. El noi es va dir: aquí és millor ser amics. Aniré a visitar-los i els convidaré que facin el mateix. Va pujar a bord del vaixell dels turcs i va preguntar:
d'on veniu?
Venim de Llevant.
I quin carregament porteu?
Cap, només una noia molt bonica.
I aquí porteu aquesta noia.
A qui la vulgui comprar, nosaltres la venem. És la filla del nostre sultà i l'hem robat perquè és molt bonica.
Deixeu-me-la veure. I quan va ser davant d'ella, va preguntar: quan en demaneu?
Volem 7.000 escuts.
El noi va donar tots els diners que tenia als corsaris i es va emportar la noia al seu vaixell. La va fer batejar, s'hi va casar i va tornar a casa del seu pare.
Sigueu benvingut, famós fill meu. Quina perauda mercaderia importeu?
Pare meu, us porto un bell trofeu, amb el qual us sentireu molt feliç. No m'ha costat cap port ni cap terra de conreu. Mai una dama tan bonica no deveu haver vist. La filla del sultà des de Turquia, jo porto com a primera mercaderia.
Ah, tros de bergant. I aquest és el carregament que has portat? El seu pare els va apallissar a tots dos i els va fer fora de casa. Els infeliços no van com guanyar-se el pa.
Què farem? Es preguntava ell. Jo no tinc ofici ni benefici.
Escolta, Bellfront, perquè ella l'anovellava Bellfront. Jo sé fer unes pintures molt boniques. Les faré i tu aniràs a vendre-les. Però recorda que no has de dir a ningú que jo en sóc l'autora, va dir ella.
Mentrestant, a Turquia, el sultà havia enviat vaixells a la recerca de la seva filla. I un d'aquests vaixells, per casualitat, va arribar al lloc on es trobaven ells. Van baixar a terra molts homes i el Bellfront, en veure tantes persones, va dir a la seva esposa:
prepara moltes pintures, que avui li vendrem. Ella no va fer i va dir-li:
té, però no els venguis per menys de 20 escuts, cadascuna.
Ells les van portar a la plaça. Quan va arribar als turcs, va fer un cop d'ull a les pintures i van començar entre ells.
Aquestes pintures són de la filla del sultà. Només ella les sabia fer així. Es van acostar al noi i li van preguntar per quan les venia.
Les venc cares, va dir el Bellfront. No les dono per menys de 20 escuts.
Bé, les comprarem, però en volem més.
Veniu a casa, que hi ha la meva dona. Les fa ella, va consultar el noi.
Els turcs hi van anar i van veure la filla del sultà. La van agafar, la lligaren i se la van emportar cap a Turquia. El marit es va quedar allà desesperat, sense dona, sense ofici i sense diners.
Sovint anava al port a veure si hi havia algun vaixell que volgués acceptar-lo a bord, però no en va trobar cap. Un dia va trobar un vell que pescava en una barqueta i li va dir:
bon ancià, viviu molt més bé que jo.
Per què, estima el noi?
Bon ancià, com m'agradaria anar a pescar amb vos.
Si vols venir amb mi, puja a bord.
Jo amb els rems i tu amb la canya. Potser pescarem una sardina.
I el jove va pujar. Van fer un tracte que sempre ho compartien tota la vida. De bo i el dolent. I per començar, el vell va compartir amb el seu sopar. Després del sopar es van posar a dormir.
De sobte es va aixecar una tempesta. El vent es va apoderar de la nau, la va arrossegar damunt les ones i al final la va fer arribar fins a Turquia.
Quan els turcs van veure arribar aquella barca, la van agafar. Van fer esclaus els dos pescadors i van portar davant el sultà. Aquest va enviar el vell a treballar d'hortola i el jove a cuidar les flors.
Els dos esclaus estaven molt bé al jardí del sultà i havien fet amistat amb els altres jardiners. El vell fabricava guitarres, violins, flautes, clarinets i flautins. I el jove tocava tots els instruments i cantava cançons.
La filla del sultà estava encantada amb les seves donzelles en una torre molt alta i quan sentia tocar el cantant bé, pesava en el seu espòs. Només Bellfront sabia tocar els tots els instruments, però la seva veu era més dolça que qualsevol instrument. Qui toca i canta al jardí?
I tot mirant a través de les persianes perquè no les podia obrir, va reconèixer el seu espòs. Les donzelles cada dia anaven a veure els jardiners perquè els omplissin de flors un cistell. I la filla del sultà els va dir:
"Fiqueu aquest jove al cistell, cobriu-lo de flors i porteu-lo aquí."
Les donzelles i els jardiners, mig de broma, mig seriosament, el van ficar al cistell i les donzelles el van pujar.
Quan el noi va ser a la torre, va sortir d'entremig de les flors i va trobar amb la seva dona. Es van abraçar. Es faren un petó i de seguida van pensar en la manera d'escapar-se.
Van manar que carreguessin en un gran vaixell perles, pedres precioses, ingots d'or i joies. Bellfront i la filla del sultà es van amagar a la bodega i després s'hi amagaren totes les donzelles d'una en una i el vaixell va salpar.
Quan ja es trobaven a alta mar, Bellfront es va recordar del vell i va dir a la seva esposa: "Estimada, pot ser un que perdi la vida, però haig de tornar. No puc trair la paraula donada. Haig fet un tracte amb aquell vell que sempre compartíem el bo i el dolent."
Quan van tornar, el vell els esperava a la platja. El van pujar a bord i van tornar a fer-se a la mar.
"Bon ancià", li va dir el vell front, "hem de fer pas de totes aquestes riqueses. A tu te'n toca la meitat i a mi l'altra."
"I de la teva dona", va afegir el vell, "a mi també me'n toca la meitat."
Aleshores el noi li va dir: "Bon ancià, et dec molt, et donaré totes les riqueses d'aquesta nau, però deixa'm la meva dona per a mi sol."
I el vell va contestar: "Ets un noi generós. Has de saber que jo sóc l'ànima d'aquell mort que vas fer enterrar fa temps. Si has aconseguit tota aquesta fortuna és per aquella bona acció que vas realitzar."
El vell li va donar la seva benedicció i va desaparèixer. El vaixell va arribar al port precedit i grans canonades. "Arriba el vell front, el senyor més ric del món, amb la seva esposa." A la riba, el seu pare l'esperava amb els braços oberts.
Ara escoltarem una cançó de Sabina.
"Tan jove i tan vell". Vell.
Lo primero que quise fue marcharme bien lejos en el álbum de cromo de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Jaibo, calles de Nueva York, a apenas vi que un ojo me guiñaba la vida. Le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, sé, lo di. Y así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrella las luces de neón. Hice trampas al póker, defraudé a mis amigos sobre el banco de un parque, dormí como un tiro por decir lo que pienso sin pensar lo que digo. Más de un beso me dieron y más de un bofetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado lo tuve que buscar como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós, muchachos. Me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía emborracho, tan joven y tan viejo, like a rolling stone.
Fins la setmana que ve!
L'Arnau
i la Clàudia!